Dos quarts de deu del matí.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, tercer esport en marxa d'aquest 2023, on avui tindrem protagonisme del Sanko femení, un equip que persegueix un somni des de fa algunes temporades, pujar a Nacional. Aquesta temporada ja s'ha assegurat jugar a la fase d'ascens quan falta una jornada per acabar la lliga regular de preferent. Ara queda el camí més difícil, lluitar amb els 8 millors equips de preferent i només un assolirà aquest gran guardó, jugar a lliga estatal. Avui ens acompanyarà a l'estudi el seu tècnic Nacho Casanova i la jugadora Maria Ilie. També tindrem per telèfon, connexió en directe, al president del Sanko, Llorenç Santaosana, que parlarà del femení, també del masculí, que ha acabat la primera volta molt a prop de la zona d'ascens a la Superliga i també d'un projecte solidari, en aquest cas a Senegal, amb la primera escola de futbol del Sanko en el continent africà. De la resta de la jornada destaquem la bona dinàmica del Solideo Patiukei Sankoa femení, que s'allunya del descens i encadena dues victòries consecutives. I ahir també va ser dia important per a l'handbol sankoat. Enguany complès 50 anys i ahir es van celebrar les primeres eleccions de la seva història. I ja té president, o millor dit, continua el mateix, Julià López Arenas, que es va imposar per 8 vots de marge sobre l'altre aspirant, el Carles Xifré. I com sempre, pentinarem la jornada amb marcadors, resultats, veus dels protagonistes. Ens hi acompanyeu? Benvinguts. Comença l'esport en marxa. Un cop d'ull als marcadors, amb la companyia de Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Joan.
En futbol, l'Atlètic Lleida 1, Sanko masculí 0.
Els vermell i negres cauen per la mínima en un dels camps més complicats del grup.
Més futbol, Sanko femení 7, Manu Lanzarote 2.
Les sancoatenques es classifiquen per la fase d'ascens a Nacional.
Rugby Sant Cugat masculí 7, Alcobendas 45.
Els de Martín García inicien la fase d'ascens amb derrota davant el principal favorit a pujar a divisió d'honor.
DSB Club Voleibol Sant Cugat 3, Alcobendas 1.
Les Sant Cugatenques estan a un sol punt de la sisena posició que dona dret a jugar al playoff pel títol.
Vigas 3, Solideo Patiukei Club Sant Cugat femení 5.
Les Sant Cugatenques s'allunyen del descens i encadenen la segona victòria consecutiva.
Noia 2, Solideo Patiukei Club Sant Cugat masculí 1.
Els de Sant Joan Carles Vadillo planten cara, però es veuen superats pel Noia.
En futbol sala, Sant Quirze 4, Olímpic Floresta 2.
Els florestans trenquen una ratxa de 5 partits sense perdre i baixen a la sisena posició.
I finalment, en bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 79, bàsquet Sant Boi 75.
Els santcugatencs continuen invictes al pavelló 3 i segueixen segons.
Doncs comencem aquest esport en marxa. Fins a les 10 del matí us acompanyarem aquí al 91.5 de la FM, com sempre des de l'estudi Ramon Barnils. I avui, ho dèiem al començar el programa, tindrem protagonisme per un Sanko femení que ahir es va desfer còmodament del Manu Lanzarote per 7-2 i de moment ja certificat, a falta d'una jornada, el seu accés a la fase d'ascens. Recordin, són dos grups de preferent, el grup A i el grup B. Els quatre primers de cada grup disputen aquesta lligueta a doble volta, s'acumulen els punts de la primera fase, i el conjunt santcugatenc, doncs, que ha fet els deures, ara estarà pendent de veure com finalment queda classificat en funció d'aquesta última jornada, però el que ja no li pot treure ningú al Sanko és aquesta possibilitat, aquest somni real de jugar aquesta fase d'ascens. Recordin, la temporada passada la va jugar, es va quedar a les portes d'assolir aquest ascens, va ser el Cornellà el conjunt que va assolir aquesta posició, i donant un cop d'ull ara mateix a la classificació i veient que falta una jornada, doncs el Sanko ara mateix és tercer amb 34 punts, tercer quedarà segur i pendents doncs, del que passi amb l'AMB i a l'Igualada, que tenen els mateixos punts, 34, i veurem si finalment finalitzen aquesta tercera posició o finalment poden escalar alguna plaça més. Si donem un cop d'ull a l'altre grup, al grup B, tot i que juga un equip menys, doncs Porqueres té 43, 34 La Roca, 31 Girona, 31 Santa Susana, 30 Cerdanyola, i són d'aquests dos conjunts, Santa Susana i Cerdanyola, i Girona també, un d'aquests conjunts, concretament un, quedarà fora d'aquesta lluita per la fase d'ascens. I ja el tenim aquí, són els protagonistes d'aquest Esport en Marxa. Saludem primerament el Nacho Casanova, l'entrenador del Sanku. Nacho, bon dia.
Hola, buenos días.
I també la jugadora, Maria Ile, bon dia.
Bon dia.
Bé, Nacho, s'ha complert el primer objectiu, content, satisfet. Quina valoració en fas d'aquest accés a jugar a la fase d'ascens?
Pues bueno, lo primero, el primer objetivo que es cumplido, que es estar entre los 3-4 primeros y sabiendo también que se acumulan los puntos, pues estar, eso, no más de 3 puntos del primero. Y muy contento, creo que hemos crecido mucho este año, sobre todo como grupo, y la verdad que muy ilusionado, disfrutando cada día.
Sembla que es el día de la marmota, ¿no? Un año después torna aquesta fase d'ascens, però jo crec que l'equip amb experiència viscuda anteriorment que li ha de servir per aquesta, ¿no?
Sí, también la experiencia mía como entrenador de un equipo femenino, estando con las mismas chicas que el año pasado, ellas me conocen más a mí, yo las conozco más a ellas, en partidos claves que vamos a tener ahora, casi siempre contra los mismos rivales, los vamos a tener que enfrentar, pero con muchísimas ganas, muchas más que el año pasado.
Y también saludemos a la María Ili, que es jugadora del Sanku. María, m'agradaria que ens expliques una miqueta quines sensacions hi ha al vestidor de cara a aquesta fase d'ascens.
Bueno, estem molt contentes, però encara ens queda el més difícil, però tenim moltes ganes de que vingui això, perquè l'any passat ens vam quedar a les portes i, a més, com coneixem molt bé els equips i portem 2 anys jugant contra els mateixos equips, pues elles ens tenen agafades per la mà i nosaltres elles també. Llavors ara, bueno, toca pencar.
Toca pencar, sens dubte, ara més que mai, perquè arriben els 8 millors conjunts dels dos grups de preferent. Et volia preguntar, Maria, què li falta al Sanku per acabar de fer aquest petit saltet?
Vale. Aviam.
No volia fer-te una pregunta molt difícil.
No. Bueno, jo crec que a diferència de l'any passat, el que hem millorat bastant és que som un equip que marquem molts més gols que l'any passat. I, a més, un hàndicap que teníem l'any passat era que ens marcaven un gol i ja ens veníem totes a baix. Ara aquest any tot ha canviat moltíssim. Ara ens marquen un gol i és com molt diferent. De fet, aquest any, al nostre camp, hem remuntat molts partits. Llavors, aquest any ens marquen un gol, doncs no, nosaltres anem encara més. Llavors, això són coses bones que tenim i...
Perfecte. Per remuntada, dèiem la del Pallasà, que anava perdent 2-3, es va acabar amb 4-3, amb una Eli brillant. No sé, Nacho, si l'equip el veus més crescut. És a dir, el que deia la Maria, anímicament és important, però a nivell també de confiança, de creure's que contra tothom es pot guanyar.
Sí, lo que dice Ili, estoy de acuerdo. Además, yo las veo como más unidas que nunca en muchos aspectos, sobre todo las relaciones entre ellas. Y eso cuando las cosas van mal, pues unen. Cuando el equipo está dividido y no se llevan del todo bien, pues eso al final divide más que otra cosa. Entonces, muchos partidos que parece que nos marcan un gol, yo sé que van a tirar para arriba y yo creo que es un cambio radical en ese sentido.
A la zona esportiva municipal de Jaume Tauau, pocos equipos han guanyat aquí. No sé si per qui passa bona part de les aspiracions de fer una bona fase d'ascens. Maria.
Sí, la veritat és que el Sanku és un fortí. Crec que l'únic equip que ens ha guanyat ha sigut l'AM a la primera jornada, que vam perdre 4-1 o 4-0. Però sí, sí, tenim la millor afició del món.
Nacho, fins a quin punt aquesta afició, aquest suport, s'ha de notar més encara a la fase d'ascens?
Sí, la verdad que nos gustaría que hubiese más gente en los partidos. Yo sé que las chicas siempre hacen un poco operación llamada para que vengan sus amigas, sus familiares, y poco a poco, pues, si hacemos buenos partidos en casa con buenos resultados, la gente al final se engancha. Y otra cosa no, pero goles le vamos a asegurar que va a haber, porque tenemos una media de 4 goles y en casa creo que son 5 o 6 por partido. También nos marcan bastante, pero son partidos sobre todo entretenidos, que es lo bonito.
Donem un cop d'ull als rivals que podríeu tenir al davant. En el vostre grup, doncs, AMB, Igualada, vosaltres, i faltaria aquesta quarta plaça, no?
Sí, el Terrassa, però bueno, ja per el col·laboratge particular entre ells ja està confirmat.
Confirmat Terrassa.
Sí, sí.
Molt bé. D'aquests tres, Nacho, tots bons rivals, no?
Todos son muy buenos rivales, contra todos hemos ganado, perdón, contra AM hemos perdido los dos partidos, además siempre se nos hacen bola los equipos que son muy peleones, que en su campo nos hacen los partidos difíciles, y en casa perdimos 1-4, con tres penaltis en contra, pero bueno, no es excusa, pero para mí el Igualada sigue siendo el rival a batir por cómo juegan, por la calidad de sus jugadoras, y siempre es un equipo además que me ha gustado bastante.
De l'altre grup tenim el Porqueres clasificat segur, la Roca també, i aquí hi ha, doncs, tres equips per dues places, que són Girona, Santa Susana i Cerdanyola. No sé, Nacho, si coneix algun d'aquests equips, com ho veus?
Sí, he vist algun partit quan han jugat aquí en Cerdanyola, que me queda cerquita, i també conozco bastante al Porquera del año pasado, porque más o menos voy viendo las jugadoras y se repite bastante. Creo que nuestro grupo es más fuerte de los dos, pero ya te digo, hay que jugar todos los partidos, después en la liguilla pues todo cambia. Y habrá que enfrentarlo con la máxima profesionalidad, intentando pues sacar sobre todo los puntos de casa y estos viajes que al final te vas a Girona y se complica un poco más.
Molt bé, María, sembla que no hi hagi un grup, perdó, un equip com la temporada passada que era el Cornellà, que pràcticament estava fet per pujar. Això també dona més opcions?
Sí. O sigui, sí, dona més opcions, però veient els resultats i l'altre equip, veiem que l'altre subgrup, que el Porqueres té 43 punts. Mm-hmm. O sigui, ja tenen 9 més que nosaltres. Que sí, o sigui, jo penso que dona més opcions, però realment, si mirem classificacions, punts i partits, sembla ser que el Porqueres s'apropa una mica al Cornellà de l'any passat, però espero que no.
Clar, té un avantatge, el que passa que deia el Nacho que en ser un equip menys, doncs el coeficient de punts a lo millor hauran de retocar una miqueta, però ningú s'ha d'enganyar que és una diferència important, no? Que has d'aixugar amb el pas de les jornades, no?
Exacto, al final he estado haciendo más o menos un cálculo de cómo quedaría, yo creo que 6 puntos seguros nos va a sacar, o al primero de nuestro grupo, el Porqueres le va a sacar unos mínimo de 6 puntos, a lo mejor a nosotros 9, y al final, yo sé que son muchas jornadas porque son 14 partidos, ¿no? Pues ya son tres partidos que tienes que remontar ahí, pero bueno, al final si todos pasamos con cero puntos, pues al final que quedó campeón no tiene ese premio y ahora es demasiado premio, entonces yo sé que es complicado para la federación y nunca llueve a gusto de todos.
Sí, sí, és veritat. Escolta'm una cosa, Nacho, volia preguntar què fa un noi de les Canàries aquí a Sant Cugat.
Pues bueno, yo antes era futbolista y estaba jugando en el extranjero y entonces me estaba sacando los títulos de entrenador en España. Y yo tenía que estar un año entrenando en un equipo de aquí. Y mi novia encontró trabajo, que vivía conmigo en el extranjero, en Barcelona. Y yo dije, pues bueno, yo me he movido mucho en esta vida y pues Barcelona. Encontré un equipo de fútbol aquí en Sant Cugat, que era masculino, por casualidades. Y al final, pues por ahí me contactó una chica, una hermana de un chico del equipo. Y al final acabé en el femenino del Sant Cugat. Uno se va moviendo y pasan cosas que no se espera.
I a gust, content, el vestidor femení és complicat, el futbol femení és complicat.
És complicat, però enganxa. Ja te digo, antes entrenaba un equipo masculino y femenino y he dejado el masculino y me he quedado solo con el femenino. Algo tienen estas chicas que tienen ganas de seguir, de ilusionarte y la verdad que es de las mejores cosas que me han pasado en los últimos años.
Uh-huh. Ilie, com esteu amb el Nacho? He tingut molts entrenadors durant aquests anys al primer equip, però resultats l'avalen i pel que diu també molt a gust estar al vestidor, no?
Sí, nosaltres també estem molt a gust amb ell perquè és molt proper i com el bo que ell ha sigut jugador professional, pues, també ens dona com uns tips que potser altres entrenadors no els sabien. I com també és una persona molt propera, també això ajuda a l'equip a que tot sigui més càlid.
Titularitat garantida, no, ja, amb aquestes paraules?
Sí, además este año está muy fuerte, así que estamos contentos con ellos, a ver.
Molt bé, doncs fins aquí aquesta xerrada, aquesta conversa, entrevista amb el Nacho Casanova, el tècnic del Sant Cugat femení, i també amb la Maria Ilie, jugadora del Sant Cugat. Recordem, la competició de la fase d'ascens a nacional encara resten algunes jornades. Falta aquesta jornada que finalitzi ja la Lliga regular. El Sant Cugat descansa per la retirada d'un equip en el seu grup. L'altre hi haurà el sorteig i l'altre és Carnaval. Per tant, pràcticament ens anem al cap de setmana, el 26-27, Y se habrá de seguir trabajando, Nacho.
Sí, estas tres semanas pues nos vienen sobre todo para recuperar a esas jugadoras lesionadas que han ido arriesgando hasta el final para estar en los partidos y también pues preparar mentalmente y físicamente lo que viene, que va a ser duro y, como les digo a ellas, las necesitamos a todas para estos tres meses tan bonitos que nos quedan.
Molt bé, doncs, Nacho Casanova, tècnic del Sant Cugat, gràcies per atendre'ns i per venir aquí en directe a l'estudi Ramon Barnils.
Muchas gracias por la invitación, Joan.
I també la Maria Ilia, a seguir gaudint de la temporada i a veure si a final de temporada parlem d'aquest Sant Cugat que és de nacional.
Moltes gràcies.
Doncs hem escoltat dos dels protagonistes del Sant Cugat femení. Ara farem una petita pausa i tornem amb el presi del Sant Cugat, amb el Llorenç Santaosana.
Esport en marxa, amb Joan García.
Continuem en directe aquí a l'Esport en Marxa. Ara és moment de saludar el president del Sant Cugat, el Llorenç Santaosana. Llorenç, molt bon dia.
Hola, Joan, molt bon dia, bona hora.
Bé, hem tingut aquí protagonisme del Sant Cugat en la seva vessant femenina amb aquest primer equip. Suposo que com a president content per tornar a jugar la fase d'ascens nacional d'aquest femení per segon any consecutiu, no?
Molt content i molt orgullós de la feina que estan fent el Nacho i totes les jugadores estan jugant molt bé, s'estan esforçant molt i estem molt il·lusionats amb aquesta fase. A veure si tenim sort i podem aconseguir l'ascens.
Parlem també, Llorenç, del masculí, que ha tancat la primera volta de campionat, molt a prop d'aquesta fase d'ascens a Superliga. Sí que és veritat que en les últimes 5 jornades, 4 derrotes i una victòria, però és que està tot molt igualat, oi?
Sí, realment. Està molt igualat. Estem lluitant, com dius, per intentar pujar a la Superliga, aquesta nova categoria, però no serà fàcil, eh? Hi ha rivals molt forts, la incorporació del Lleida, del Mollerussa, i els de Gijón, el Guinaueta, el Rubí, que està molt fora aquest any, el Llefia també, o sigui, està molt complicat, però, escolta, nosaltres estem convençuts de que seguim treballant com estem, aconseguirem la fita i pujarem a la Superliga. Estem totalment convençuts, tot i que no serà fàcil.
Uh-huh. Més qüestions. Aquesta setmana passada doncs, es va donar a conèixer a través de cugat.cat aquesta informació del Sant Cugat, que tindrà la primera escola de futbol a Senegal a través d'aquest conveni, d'aquest acord amb EGALA, l'ONG solidària. Suposo que això és un també dels reptes importants del club, no? Aquesta solidaritat, aquests valors, aquesta manera de fer. No sé fins a quin punt o què suposa per l'entitat disposar d'aquesta escola a l'Àfrica.
Mira, voldria dir, com bé dius tu, amb el que acabes de comentar, doncs voldria dir en primer lloc que és coneguda la vocació social i el compromís amb la solidaritat del Sant Cugat. Participem sempre en diversos projectes humanitaris alhora, això és històric. A l'escola de futbol de Bolembú, doncs és una proposta que ens va fer arribar a la ONG Gala, que presideix en Jaume García, com ja coneixes, antic membre de la Junta del Sant Cugat, i persona molt solidària. I estem molt contents perquè podrem potenciar a través d'aquesta escola la igualtat de gènere. Bé, pensem que hi ha inscrits ja al voltant de 160 nois i noies. Era una condició indispensable per poder participar i crear aquesta escola. També es fomenta l'escolarització, que era una condició per poder participar en aquesta escola, en aquest campus. Doncs és un factor una miqueta abandonat. No? Hi ha una sèrie de factors doncs, que són interessantíssims i són molt humanitaris. I pel club és un projecte addicional que ja tenim, com és el torneig solidari que farem el dia 18 per Càritas de Sant Cugat. Continuem amb la recollida de material esportiu a Mèxic aquest any. Vam recollir 127 quilos entre roba i botes. Per tant, és un orgull pel club. És un actiu impressionant, imprescindible, i que crec que caracteritza el tarannà del Sant Cugat.
Parlem també, Llorenç, de la teva vessant personal. Ja portes molts anys al capdavant del Sanko. El 2024 finalitzes el mandat. A hores d'ara, si et pregunto a 2023, gener, avui, dilluns, tens pensat presentar-te a la reelecció?
Mira, encara és d'hora, perquè a més aquest fet és un... Jo sempre que em presento amb un equip. No em presento mai sol, no? Encara que sigui el president, doncs sempre he d'anar amb un grup de, que seria la Junta, d'amics i companys i companyes, no? I per tant això ho hauríem de demanar. El que sí puc avançar-te, que per mi és un goig, és un honor, és un orgull, ser el president de Sant Cugat. Porto molts anys i m'ho passo molt bé. Estem en una fase esportiva, social, econòmica, doncs, molt ben posicionada. Estem molt contents, crec que fem molta feina i en podem fer encara més. Estem en aquesta línia, no? Per tant, home, haguessis que preguntar i ho haguessis de definir, home, jo amb forces em sobren per seguir fent doncs, una de les coses que més gaudeixo en aquesta vida. Per tant, sí, jo amb hores d'ara tinc molta il·lusió, molta força i moltes ganes de continuar sent president del Sant Cugat, sempre i quan la massa social ho vulgui.
Molt bé, doncs queda respost de manera directa i clara. Llorenç, moltes gràcies per dedicar-nos aquests 100 minutets aquí en antena, en directe, a l'Esport en Marxa. Molta sort per el que resta de temporada, que és molt, i a seguir sumant pel Sanko des de la vessant doncs, direccional i també humana. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
Gràcies, Joan. Un plaer, com sempre, participar amb el vostre programa. Bon dia.
Continuem, i ara parlarem del Club Rugby Sant Cugat masculí, que ahir dissabte, perdó, fa dos dies dissabte, perquè els que treballem el cap de setmana, doncs, a vegades tenim aquests petits lapsus. Doncs, el que dèiem, dissabte el Rugby Sant Cugat masculí va iniciar la fase d'ascens a Divisió d'Honor, la màxima categoria estatal, i poc va poder fer davant la superioritat de l'Alcobendas. Més dades d'aquest partit amb el nostre company Arnau Martínez. Arnau, molt bon dia.
Bon dia, Joan. El primer equip masculí del Club Rugby Sant Cugat ha perdut el primer partit de la fase d'ascens a Divisió d'Honor 7-45 davant la seva afició contra l'Alcobendas, màxim favorit a pujar de categoria. L'equip madrileny ha fet un partit molt seriós en tot moment, han sigut clarament superiors i no han donat cap opció al conjunt santcugatenc. Durant tot el partit, els santcugatencs s'han vist superats, han patit molt amb les males dels visitants i la gran circulació de pilota, que ha permès a l'Alcobendas marxar 0-21 al descans. A la represa, el guió no ha variat i els madrilenys han deixat un marcador de 0-45. Tot i això, el Sant Cugat no ha deixat d'intentar-ho i ha aconseguit un assaig i la posterior transformació. Escoltem l'entrenador, Martín García.
Yo creo que la defensa es el ADN de este equipo, o sea, les gusta defender, les gusta ser intensos ahí, pero en ataque también, ¿eh? En ataque yo creo que tenemos posibilidades, hubo un par de movimientos que estuvieron muy bien, pero bueno, a seguir trabajando, está bueno medirse contra los mejores también.
Els blau i negres visiten en la següent jornada al camp del Getxo.
I aprofitant aquest partit, el del Rugby Sant Cugat masculí davant l'Alcobendas, el nostre company Marc Morales va copsar l'opinió de com veu l'afició les possibilitats d'ascens del Rugby Sant Cugat a Divisió d'Honor. I això ens va dir. Marc, bon dia.
Bon dia, Joan. Hem volgut saber quines són les sensacions i expectatives de l'afició de la Guinardera davant la possibilitat de caer entre els quatre primers i assolir el play-off d'ascens.
Yo creo que no estamos preparados todavía.
Sí, no creo que no...
Falta algo.
Un par de años.
Y dinero.
También.
Yo creo que los contrarios de esta categoría son mayores, con experiencia, algunos son semiprofesionales, y otros son todos chavalitos, ¿no? Somos más un sub-21, sub-23 que no un senior.
La ilusión está, es un premio para el club. Es un premio para el equipo, para los jugadores, para el club, para todas las categorías. Y por lo tanto hay que aprovecharlos, estos premios hay que aprovechar. Ya la jugamos el año pasado también en la fase de ascenso. Lo que pasa es que en teoría no somos uno de los equipos favoritos, por decirlo de alguna manera, pero bueno, se han de jugar todos los partidos.
Tenim possibilitats i esperem que ens classificarem pel play-off, però és molt difícil l'ascens adicional, perquè és aquest equip aquest del Coendes, és un equip amb semiprofessionals i professionals, i aquests nostres d'aquí, hi ha molts estrangers i aquí hi ha, tots els 15 són fets a casa. O sigui, és una diferència, és una diferència de pressupost que fa molt difícil posar això de nord, però la il·lusió ningú es fa treu.
Doncs crec que podem competir per quedar en una bona posició, podem donar sorpreses a diversos equips de la Lliga i, per què no, quedar entre els quatre primers.
Doncs això és el que pensa i opina l'afició del Club Rugby Sant Cugat sobre el seu equip masculí que està disputant aquesta fase d'ascens a Divisió d'Honor. I les que volen també jugar al play-off pel títol són les jugadores del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Victòria important, 3-1, davant l'Alcobendas. Marc Morales, bon dia.
Bon dia, Joan. Partit petit, lluitat i suat del Club Voleibol Sant Cugat, que suma 3 punts d'or per mantenir les esperances de situar-se a la 6a posició. L'inici local ha estat per emmarcar amb un 5-1 inicial i a partir d'aquest instant les santcugatenques han exhibit potencial a la xarxa. El 25-7 final ha demostrat la superioritat de les de Rafa Ruiz. En el segon període, el guió no ha canviat massa i un altre inici fulgurant amb un parcial de 12-5 ha estat pràcticament sentenciat al 2-0, que ha acabat amb el 25-19 final. Tot semblava que el partit finalitzava amb un 3-0 ràpid, però la truita s'ha capgirat. L'Alcobendas ha reaccionat amb un 8-14 i s'ha endut el 7-19-25. El quart període ha estat molt igualat, sobretot en el primer tram, però un 16-13 ha estat definitiu per endur-se el 7 i el maig per 25-21. El tècnic Rafa Ruiz destaca la bona feina de l'equip i el reforç anímic de la victòria.
Sensaciones en casa, reponernos de la derrota de la semana pasada, que nos hizo mucho daño. Y contento porque además se nos ha dado una situación muy parecida, ¿no? Donde ellas nos remontaban, donde nuestro equipo dejaba de jugar bien y hemos tenido que sacar nuestra mejor versión para reponernos y, bueno, satisfechos y contentos con los 3 puntos.
Les santcugatenques ocupen la 7a plaça amb 23 punts i a un sol del 6è, el Kiele, posició que dona dret a jugar al play-off pel títol. Precisament, les santcugatenques juguen la propera jornada davant el conjunt castellà.
Gràcies, Marc. I ahir diumenge, Julià López Arenas va ser reelegit com a president del Club Handbol Sant Cugat pels propers 4 anys, en imposar-se a les eleccions a la candidatura de Carles Xifré. López Arenas revalida mandat amb 51 vots pels 43 de Xifré. 94 socis van participar dels 130 a vot, en dret a vot, per tant, pràcticament un 70% de participació. Això també evidencia, doncs, l'interès dels socis per aquest Handbol Sant Cugat. Després del triomf, López Arenas va ressaltar que qui havia guanyat havia estat el club amb una gran participació. Xifré va felicitar López Arenas per la seva victòria i va agrair el suport rebut dels socis. López Arenas també va anunciar que convocarà una assemblea per limitar el mandat a 2 del futur president després que acabi aquesta etapa, aquest segon mandat de López Arenas al capdavant de l'Handbol Sant Cugat. Doncs fins aquí aquest Esport en Marxa, el tercer de 2023 i l'últim del mes de gener. Oriol Coromina a les vies de so, Marc Morales i Arnau Martínez a la redacció, que us ha parlat a molt de gust. Joan García, gràcies per la vostra confiança. Seguirem, com cada setmana, fil per randa, l'actualitat esportiva de casa nostra, de la nostra ciutat. Atents a la nova jornada de cap de setmana que arriba amb molta força, amb moltes coses a dir pels conjunts santcugatencs. Primer toca treballar dilluns a divendres, després gaudir i competir el cap de setmana. Que vagi molt bé. L'actualitat, com sempre, continua a cua.cat. Adéu-siau.